Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquesta tarda en companyia del Joan Maria Claveguera, que és periodista. Molt bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
Periodista i també professor universitari, que no se m'oblidi. Ens acompanya també la Iva Anguera, del El Independiente. Bona tarda, Iva. Benvinguda.
Hola,
també.
Hola, bona tarda.
El Juan Carlos Valero, de ABC Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel. Benvingut.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte el Conversa, el senyor José Rossinyol. Molt bona tarda, senyor Rossinyol.
Hola, bona tarda.
Ell és, pel qui no el conegui, el nou president de Societat Civil Catalana. President, doncs, acabat d'escollir aquesta mateixa setmana, no?
Sí, el dilluns.
Dilluns, no? Sí, molt bé, vostè agafa el relleu del senyor Mariano Gomà.
Correcte.
Que, si no m'equivoco, ha estat un any al capdavant de Societat Civil Catalana.
Que és l'habitual, no? que un president de Societat Civil Catalana estigui al càrrec.
Un any. Aviam, vostè, si no estic mal informat, va ser un dels fundadors, podríem dir, de Societat Civil Catalana. Després va passar un segon pla i ara torna a primer pla de l'actualitat, agafant la presidència d'aquesta associació no nacionalista. Com ha estat aquest aparèixer, després Guadiana, i ara tornem a dalt al capdavant de la Societat Civil Catalana? Com ha estat això?
Bueno, la veritat és que jo vaig ser fundador de Societat Civil Catalana, vaig ser el primer president de la Junta Provisional per muntar l'estructura de Societat Civil Catalana, i sobretot les essències del que era Societat Civil Catalana. Vaig ser vicepresident i responsable de relacions institucionals durant un any i poc, fins al 27 de setembre del 15, i vaig deixar-ho per raons professionals i personals, i vaig estar un any i mig sense relació amb la Junta de Societat Civil Catalana, i vaig reincorporar el juliol com a responsable de comunicació, i ara em van proposar ser-hi president i vaig dir que sí, que ser president de Societat Civil Catalana.
Això és complicat, ser president de Societat Civil Catalana en un moment com l'actual, o què?
Sempre és complicat.
Perquè a més és un càrrec que, vull dir, que requereix molts sacrificis, crec, no? Perquè és un càrrec no remunerat i... hi ha d'altres associacions que tens el teu sou. Vostès crec que no...
No, nosaltres...
Ho fa per molt a l'arte, com diuen en castellà, no?
No, nosaltres ho fem perquè creiem en el que defensem. No? Que al final això és un càrrec no remunerat. Com a la Junta de Societat Civil Catalana som 15 persones, cap persona té cap remuneració monetària ni en espècie, perquè ho fem perquè realment creiem el que estem defensant, que bàsicament creiem que el que fem és bo per nosaltres i pels nostres fills, sobretot pel progrés, el so de progrés pels nostres fills.
Porten funcionant des de fa molts anys, no?
Molts anys, no ho sé.
Uns quants anys.
Es va crear jurídicament el febrer del 14, però a mi tinc la sensació que fa molt més temps, ha sigut molt intens.
És que han passat moltíssimes coses des del 14 fins ara. Aviam, quants associats té ara mateix Societat Civil Catalana, i associats i col·laboradors, perquè crec que vostès sempre volen destacar molt el col·laborador extern, el que no és un, podríem dir, soci, no, de l'entitat.
Com a socis ara crec que som 75 socis, i col·laboradors som desenes de milers. Hi ha milers que col·laboradors, vull dir, des de que se fan alguna labor concreta a dins de la Societat Civil Catalana, des de catedràtics d'estadístiques o catedràtics de juristes o persones administratius o especialistes en informàtica o especialistes en bases de dades, fins a les persones que fan aportacions econòmiques a les possibilitats de cadascun d'elles.
Escolta, l'últim any la gestió del senyor Gomà està marcada, sobretot, jo diria, per dues paraules: transversalitat, i que l'entitat que vostè presideix ara sigui un referent, no? Transversalitat vull dir que dins de Societat Civil hi ha gent amb moltes sensibilitats, no? Vull dir, gent del Partit Popular, de Ciutadans, del PSC, també algú de Unió Democràtica de Catalunya. És difícil mantenir això, aquesta transversalitat, i després ser un referent, no? El referent dels catalans que no són nacionalistes a la resta d'Espanya, no?
Home, nosaltres és que és clau, nosaltres vam néixer així. Societat Civil Catalana sense transversalitat no tindria raó de ser. Pues, al final, dins de la Junta hi ha persones que tenen una inscripció més o menys del Partit Socialista, de l'òrbita de Paco Frutos, de més esquerra del Partit Socialista, els comunistes, tenim gent d'Unió, tenim gent de Ciutadans, però no estan en funció de la seva inscripció ideològica, sinó que tots creiem en el mateix projecte, d'un projecte de convivència en comú i de respecte a l'estat de dret i l'imperi de la llei.
Molt bé, obrim ja els micròfons de la resta de companys de taula. Hi ha paraules demanades de la Iva, del Dani i després del Joan Maria. Vinga, Iva, endavant.
Doncs començo, moltes gràcies. Agafant-me aquesta última pregunta sobre la transversalitat volguda de la Societat Civil Catalana, i m'agradaria que ens expliqués com preservarà Societat Civil aquesta transversalitat quan dos dels seus actes més importants els últims temps han estat les dues manifestacions que s'han viscut a Barcelona, on la capçalera estava molt protagonitzada per líders polítics i sobretot per molts líders del PP, que fins i tot van venir de Madrid.
Uh-huh. Bueno, si tu et fixes a l'escenari, van estar-hi aquesta transversalitat. Ha estat Paco Fruto, ha estat el Villarejo, ha estat Piqué, ha estat Francesc de Carreras. En fi, la transversalitat no és la capçalera, sinó és l'escenari, és el missatge. Borrell, dels dos cops. Vull dir, al final, aquesta transversalitat no és la visibilització d'una capçalera, que nosaltres com han convidat els partits polítics amb representació parlamentària, sinó el missatge i les persones que fan aquest missatge. Nosaltres, el nostre ADN és la transversalitat, i sense transversalitat no podríem existir.
Ara jo li pregunto, tenim com a horitzó immediat 21 de desembre. Uh-huh. Aquesta és una fita que, al marge de qualsevol altra cosa, és la que marca en aquest moment almenys durant un mes i mig. Uh-huh. Vostès, d'aquí al dia 21 de desembre, què van a fer? Suposo que això ho ha de saber, perquè és una posició sí, que potser no és de partit, però sí és davant d'un esdeveniment que pot ser molt decisiu per a després.
Uh-huh. Mira, nosaltres una de les característiques de Societat Civil Catalana és que creiem profundament en la democràcia representativa. És a dir, això li dic perquè nosaltres no farem mai política de partit, mai li direm a un partit el que ha de fer i mai li direm a un govern el que ha de fer. Però això sí, nosaltres el que farem cara al 21 de desembre és fer un llamamiento a la participació. Nosaltres creemos que des d'un punt de vista per la salut democràtica de Catalunya, cuanto mejor representado esté la Catalunya real en el Parlamento, mucho mejor. ¿Eso cómo se traduce? Que haya una grandísima participació en estas elecciones autonómicas. També farem una altra cosa. També farem un gran acte abans de que comenci la campanya electoral.
Abans
que comença la campanya electoral, amb un format totalment diferent i sobretot farem un clam a la convivència entre catalans. Jo crec que al final la nostra preocupació és evident la fita del 21 de desembre, però sobretot la nostra preocupació, el nostre focus està en la convivència des d'ara fins al 21 de desembre i molt més enllà del 21 de desembre, perquè al final tots som catalans i hem de convidar a la resta de les nostres vides.
I aquest gran acte de què ens parlava ara, en què consistirà?
No li puc dir, perquè realment serà una cosa molt diferent i no s'ha fet mai en aquest país.
No serà resposta a res. No serà resposta.
Nosaltres no responem a res, nosaltres volem construir. Nosaltres volem construir i reconstruir. Nosaltres el que necessitem és que la societat catalana al final reconegui que realment la ciutadania és igual per tothom. Nosaltres no podem diferenciar entre qui sigui independentista o no, qui sigui del Barça o de l'Espanyol, qui sigui evangelista o sigui catòlic. Nosaltres al final hem de construir o reconstruir aquesta concòrdia, aquesta convivència. Llavors aquest acte no serà en contra de res, sinó a favor de la convivència. Em permetrà que no digui res, perquè estem a un 80% de feina, una feinada increïble que s'ha de fer per això, però és un format que mai s'ha fet a aquest país.
Descartem, doncs, i perdona, Joan Maria, que volies preguntar, una manifestació. Una
sí,
manifestació,
sí, sí, sí.
No?
Sí, sí, no, és que tampoc nosaltres volem cridar manifestacions constants, perquè també no, les manifestacions són per fer moments concrets, però no per continuar tensionant la societat catalana. Farem un tema molt diferent i segur els primers en sapiguer-ho.
Ens deixa vostè amb la mel als llavis, però bueno.
Està bé que ho digui això avui, que aquesta tarda hi ha una altra manifestació. No, qui sí. Qui
la...
Ja
perdó.
Ja està, no, bueno, sisplau.
Hi ha temps per tots dos, va. El deixes acabar de...
Sí, que cadi.
Venga, va.
No,
venga, pregunta,
no,
venga.
Joan Carles.
Sí.
Ja saps.
Moltes gràcies.
Vinga,
company.
La qüestió
és que avui aquesta tarda hi ha convocada una nova manifestació,
una concentració.
Concentració. Uh-huh. Llavors el dubte serà qui encapçalarà, no? Si tindrem a la expresidenta del Parlament de Catalunya encapçalant o no. Bueno, això no li vull preguntar això. No, la qüestió
que
és que sigui quines siguin les mobilitzacions que es facin, jo crec que darrerament des del dia 1 d'octubre hem vist a Catalunya com hi ha una nova forma d'organització a partir del que s'anomenen els comitès de defensa de la R. Uh-huh. La R primer va ser el referèndum, ara és la república i properament serà la revolució o la revolta, no? Vist com funcionen, no? Uh-huh. Hi ha, em sembla que 280, estan, hi ha cada poble, cada districte fins i tot, uh-huh. i sembla que tenen un funcionament una mica autònom des de la perspectiva organitzativa, però no des de la perspectiva de les consignes. No? Uh-huh. Això veritablement és preocupant o no per una societat civil?
Home, depèn del que facin.
Bueno, de moment, el dia 8, per exemple, van aturar, van tallar carreteres, trens, van paralitzar un país, que no va fer vaga, però els va paralitzar bonament.
Al final, una minoria, una hiperminoria, si em pot dir d'aquesta manera, va intentar paralitzar un país en funció d'una raó política. Vull dir, jo no vull condemnar cap organització ni associació si no fa coses que no estiguin dins de la llei, perquè al final vivim en un país lliure i tothom pot associar-se amb el que li vingui en gana. És veritat que sí, aquests CDR volen fer qüestions il·legals o volen obligar-hi a la gent a fer coses que no volen fer, com anar-hi a treballar, obrir les seves botigues, els autònoms poder donar de menjar a les seves famílies, doncs evidentment tenim un problema, evidentment. Què passarà després? Espero que realment hi hagi cert seny i comencem a dir, escolta, jo puc reivindicar el que vulgui, però d'una forma ordenada i des de la llei. Són coses una mica, a vegades quan ho dic em sento una mica ridícul, saps? Perquè estic dient l'obvietat, però a vegades s'ha d'insistir en l'opi perquè si no ens despistem una mica.
Joan Maria, ara sí, vinga.
Ja que m'he hagut d'esperar, li faré una doble pregunta.
Abusón.
Abans he dit que esclar, que vostès un dels objectius que es marquen és de ser una associació en la que hi tingui cabuda la transversalitat. Però, esclar, a la capçalera de les manifestacions que vostès fan hi veiem el Partit Popular, Ciutadans, el Partit Socialista, home, això sí, això s'ha de reconèixer que és un mèrit que el senyor Iceta, que cridava en un míting "Líbranos de Rajoy", Pedro, líbranos de Rajoy, aparegui en una fotografia entre la ministra Montserrat i el senyor García Albiol. Això és un gran mèrit que hauria de contestar el senyor Iceta. Això ho han aconseguit vostès.
Bueno, i el senyor Puigdemont?
Però hi ha una part dels partits polítics que no formen part d'aquesta transversalitat. Per tant, la transversalitat no s'ha aconseguit.
Com ho diu, quins partits no hi són?
Home, doncs del PDeCAT no hi ha ningú, d'Esquerra Republicana no hi ha ningú, de la CUP, que forma, són la majoria parlamentària d'aquest país.
Sí, i curiosament, jo quan vaig fer la primera part de la meva etapa de Solidaritat Catalana, el primer que vaig fer és demanar una reunió amb tots els grups parlamentaris. I em vaig reunir amb les CUP, em vaig reunir amb el Convergència, que llavors vaig parlar amb tothom. Nosaltres hem parlat amb tot l'arc parlamentari. Ara bé, són lliures de vindre o no vindre a les nostres manifestacions. També és veritat que hi havia molta gent d'Unió a la capçalera, però que no volia ser visibles, i estava Paco Frutos, que dels comunistes. Amb
lliures. Una part d'Unió.
Una part d'Unió,
lògicament. Va tenir una sessió.
Correcte. Llavors, aquesta transversalitat dins de les nostres paràmetres, és a dir, constitucionalisme i democràcia, estava tothom. El que està fora de la Constitució no, però això qui es posa dins o fora de la Constitució no som nosaltres, és qui ho decideix.
La segona part de la pregunta sí, és...
Dos preguntes?
Un dels...
Dos en una.
Sí, ho he dit abans.
És així.
La primera segona part.
Sóc un abusón.
No, vinga, va.
M'ha semblat que un dels objectius que vostès es marquen també és aconseguir la reconciliació. Precisim aquesta reconciliació, si és entre catalans o és entre catalans i espanyols, entre Catalunya i Espanya, quan parlen de reconciliació... A qui fan referència?
És curiós, si em permet un comentari respecte a la pregunta, i el llenguatge és interessant. Entre Catalunya i Espanya no hi ha cap problema. Hi ha un problema entre catalans. Això s'ha visibilitzat. Hi ha molta gent que surt en unes manifestacions convocades per associacions independentistes i molts catalans...
La premsa estrangera, jo acabo. Crec que no ho veu així, eh? Creu que hi ha un problema entre el que és l'estat espanyol i el que és Catalunya.
Jo crec que potser, si agafes la premsa estrangera abans de l'1 d'octubre, pot ser. Del 8 d'octubre, pot ser. Després ja no. Jo quan es deia que feia falta una mediació entre Catalunya i Espanya, entre totes cometes, perquè no existeix dues entitats diferenciades, es va visualitzar que realment hi havia, inclús Puigdemont, abans de la República dels 8 segons, va dir la gran mobilització del passat diumenge, la nostra, en la qual lamentablement hi ha un problema entre catalans. I a mi no m'agrada aquesta situació, em sembla una situació molt dolenta. Llavors, si no reconeixem que el problema no és un problema, ja, el que podria ser un problema institucional entre competències, entre institucions, va passar a un nivell polític i ha passat al social, si no reconeixem que el problema és social, és que no sabem on estem. Hi ha molta gent...
Aquesta resposta vostè m'està dient que considera que no hi ha un problema polític entre l'estat espanyol i el govern de la Generalitat,
fixi't.
Genuïnament representa la majoria de ciutadans de Catalunya?
Te agradezco tu interpretación, que es implícita, pero hay planos, hay plano político y plano social. El plano político se decidirá a partir del 21 de diciembre cuando haya un nuevo presidente de la Generalitat. Un presidente de la Generalitat que tiene que ser un presidente que represente a todos los catalanes, no únicamente a los que le votan. Porque el principio de representación en democracia dice que tú puedes ser de partido X, pero si llego al gobierno represento a X, Y y Z. El problema es que hasta ahora, el problema del presidente de la Generalitat solo ha representado a una parte de la población. Esta es la realidad. Con lo cual, de este plano...
Es discutible, ¿eh?
Después discutiremos si vos. Y después, y hay un segundo plano, que es el social, que es el que yo estaba hablando, no el político. Y, lamentablemente, del plano político ha traspasado al plano social.
Molt bé, esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes des del restaurant de l'Ostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte amb el Daniel Arasa, Juan Carlos Valero, l'Ai Banguera, el Joan Maria Claveguera i el convidat d'avui, el senyor Josep Rusiñol, que és el president de Societat Civil Catalana, l'ha acabat d'anomenar aquesta mateixa setmana i que s'estrena avui, doncs, el Converses. Iba, volies preguntar?
Doncs sí, al fil del que estàvem comentant ara, d'una banda, vosaltres heu tingut molt d'èxit amb les dues últimes convocatòries massives que heu tingut, però amb les dues s'ha associat incidents violents al final de les manifestacions. D'una banda, m'agradaria preguntar-vos quines són les mesures que penseu prendre o podeu prendre per evitar aquest tipus d'incidents, i d'una altra banda, parlaves de la Concòrdia, i jo crec que en les últimes setmanes estem veient que, a més, aquesta fractura dins de la societat espanyola efectivament s'està produint...
Espanyola o catalana?
Ai, perdó, de la societat catalana. S'està produint el que el president Montilla va definir fa uns anys com el desapego dels catalans respecte a Espanya. Ens està tornant, i ara hi ha una desafecció dels espanyols respecte a Catalunya, i ho estem veient amb el boicot a productes catalans i amb expressions més diverses a les xarxes socials. Com se li dona la volta a tot això?
Bàsicament ensenyo. A la manifestació, la meva manifestació, Josep Borrell va dir comprar cava català. Us en recordeu
sí,
perquè al final es farem mal tots nosaltres, saps? Així que és veritat que hi havia una desafecció de part de la població catalana respecte a la resta d'Espanya, però ara ja no estan així, eh? Veure tot el Passeig de Gràcia, veure tota Via Laietana ple de banderes europees, espanyoles i catalanes, és realment un símptoma de que tampoc existeix això, només una part de la població. No hagamos de l'anècdota norma, perquè això no hi ha només un poble català que pense uniformemente.
Sí, pero sí es cierto que en el momento en que se han tensionado las posturas, las reacciones vienen de los dos lados y casi siempre en sentido antagonista. Es decir, hay fractura en la sociedad catalana, pero también yo creo que empieza a haber rechazo de lo catalán en el resto de España.
No, pues es un error, ¿no? Porque
no es que lo defienda. Me preocupa que se esté dando.
Per exemple, el típic exemple que es posa del cava català, no? Els taps que van al cava català, els taps de suro, són d'Extremadura, vull dir, clar, sí. Estem fent boicot al cava català. Estem perjudicant a la gent d'Extremadura, els treballadors d'Extremadura.
Quan un exministre com la senyora Trujillo diu que li van servir a Madrid en un restaurant ampolles de Fontvella i demana als ciutadans que no en beguin més, desconeixent que Fontvella forma part d'una multinacional que no és catalana,
que
està propiciant
un
estat, un ànim que no es correspon
quan es crispa l'ambient, surten aquestes sortides de to,
i evidentment els missatges sempre són el contrari. Però, i exigir responsabilitat a aquests referents
i
polítics o socials o mediàtics per dir, escolta, anem a fer les coses amb seny, però tant aquí com a la resta d'Espanya, vull dir que no només això.
Daniel,
si el dia 21 de desembre guanyessin els partits constitucionalistes, àmpliament
treu un tema precampany,
Societat Civil Catalana tindria que continuar o dius no, ja no cal, primer aspecte, i segon, sí,
dos preguntes també.
Sí, bueno, és una pregunta, però que lliga també, la lligo també amb el dia 21 de desembre, no? A les enquestes darreres ven a donar un resultat que va ser molt equilibrat, que no es veu clar que hi hagi majories, però tampoc una gran diferència respecte a el que hi ha ara. Significa que si després del 21 de desembre estem una mica igual en el Parlament, o a prop del Parlament, aquest país és ingovernable i per tant hem d'anar a fer un canvi substancial de la forma de viure, de plantejar-nos la relació, perquè si torna a guanyar una majoria independentista, que pugui tornar pel mateix camí l'anterior.
Mm-hmm. Això està contemplat, ja ho va dir aquí el senyor sí. Millo no fa pas gaires dies. Dir, això, si dir, els que guanyen volen tornar vostès, posant en bretes a l'Estado, ahí està el 155, que el podem tornar a reactivar.
Des de la societat, si el que és societat civil, bàsicament, mm-hmm. com veuen aquestes dos? D'un costat, si cal continuar, si canvia, o si no, què fer?
Jo, doncs mira, torno al mateix estructura. Estem parlant dels dos plànols. El plànol polític, que si hi ha una majoria constitucionalista tindrà que governar pensant en tots els catalans, però hi ha un plànol sociològic que aquí la Solidaritat Catalana ha de fer molta feina per a restanyar herides, per a tender puentes i perquè hi ha això, convivència i concòrdia. Que si hi ha una majoria independentista, ¿vale? Això significa que hi haurà un president de la Generalitat que tendrá que cumplir con la ley y gobernar para todos los catalanes, no solo para los suyos. Si dentro del marco constitucional hacen propuestas que sean factibles, pues se pueden hacer. Si salen de la ley, pues la ley tendrá que actuar para defender los derechos y libertades de todos los catalanes, independentistas y no. Porque al final, la no ley es la arbitrariedad que nos afectaría a todos. Pienses lo que pienses y votes a quien votes. Con lo cual, aquí la cuestión del independentismo no es una cuestión del qué, es una cuestión del cómo. Claro, si yo nunca le diré a alguien que es independentista que deje de serlo, porque no estaría fuera de lugar, pero le diría, si quiere serlo, hazlo de la forma adecuada. ¿Y cuál es la forma adecuada? Pues conseguir unas mayorías suficientes como para cambiar, por ejemplo, la Constitución. ¿Eso es largo? ¿Es difícil? Efectivamente, pero romper un país no es algo sencillo ni bueno. Con lo cual, si hay que hacerse, hágase, pero hágase dentro de los cauces constitucionales, que ya incluso el TC lo dijo en el año 2016 anuló la declaración de soberanía por parte del Parlamento, dijo lo declaramos inconstitucional, pero que sepa que existen estas vías para poder cambiar. Incluso puedes cambiar el artículo para cambiar la propia Constitución. Todo se puede hacer en democracia, siguiendo los cauces y los tiempos marcados. ¿Que no te gustan los tiempos? Es una cuestión tuya, pero todos tenemos que estar bajo el imperio de la ley.
Es tracta d'aconseguir majories per aconseguir els canvis constitucionals, no? És el camí que hi ha, que ens hem marcat tots plegats, no, Valero?
Sí, jo com el costum és fer dos preguntes. Parece ser que agrupando todas las causas en el Tribunal Supremo se abre la posibilidad de que después de visto que la señora Forcadell pues ha podido salir en libertad bajo fianza, también puedan hacer lo mismo el ex vicepresidente del govern, el señor Junqueras, y el resto de ex consellers que están en prisión, ¿no? ¿Cómo lo ve usted esto, que puedan ejercer campaña estos líderes políticos? Y en segundo lugar, ya situados en el 21 de octubre, como Arasa decía, octubre
vuelta para atrás.
Octubre ha sido muy largo, sido.
Sí, el de 1917 y el del 2017, efectivamente. El 21 de octubre situará un poco las urnas
de diciembre,
vale. Perdón, el empate casi técnico entre
uns i altres,
entre constitucionalistas e independentistas, y que la llave parece ser que la va a tener
a la Colau,
efectivamente. Entonces, sí exigirá la sociedad civil catalana a todos los partidos que abiertamente se comprometan a ir a las urnas con un programa definido y con un compromiso claro, y que, por tanto, dejemos las ambigüedades, las equidistancias, etcétera.
Veure, no ho sap fer, la Colau, això, però bueno, no, però jo també t'ho dic així, clar,
és que la Boqui ha de saber,
vale,
què
vinga, farà. Va, deixem per contestar el convidat, que no el
bueno,
deixem.
Sí. Bueno, entonces, la primera pregunta del Tribunal Supremo, sí, bien?
Sí.
Vale.
Sí.
Bien.
¿Positivo?
No, vamos, yo ver a parte del exgobierno de Cataluña en la cárcel, para mí no tiene nada de positivo. Me parece que hemos llegado a una situación realmente aberrante de cómo, hasta qué punto hemos llegado esta gran mentira que era que se puede hacer una secesión de forma unilateral e indolora. Eso a mí realmente es algo que como ciudadano me deja, en fin, de algún adjetivo que prefiero no decir. que la señora Carme Forcadell haya admitido que está dentro del orden constitucional y eso el juez haya decidido ponerle unas medidas cautelares de fianza. Y lo que...
Ella ha fingido que lo admitía y el juez ha fingido que se lo creía.
Bueno, ¿no? Sea como fuere, yo no digo la carga de intencionalidad.
No, però el que ha dit és suficientment important i ha sigut un cop molt gros per l'independentisme.
La pregunta seria, si esto lo hubiesen hecho hace un mes, ¿dónde estaríamos ahora? Esa es la cuestión, ¿sabes? Una cuestión, yo a mí me gustaría que hace, pues cuando se le requirió reiterativamente, cuando incluso el TC incluso le dijo cinco veces, que hay una foto de Puigdemont haciendo sorna con las cinco requerimientos de un tribunal constitucional, que me parece una cosa realmente
terrible,
paradójica, en fin, por no decir esto, y reiteras en saltarte la ley. O sea, ¿no podía haberlo hecho antes esto? Entonces, señores, ya está, paramos, volvemos al orden constitucional y hablamos. Se lo puso encima de la mesa. ¿Por qué hemos tenido que llegar al esperpento de ver al señor Puigdemont en Bruselas, de viaje en Bruselas, hundiendo aún más la imagen de Cataluña y los catalanes? En serio, hemos tenido que llegar a este punto.
Consellers empersonats.
Claro, es que yo no vull veure ningú a la presó. A mi m'hauria desagradat que Forcadell no estigués una nit a la presó.
I la imatge de les institucions, en tot cas, el Parlament, la institució,
exactament.
Primera i segona institució de Catalunya, tacades, amb una presidenta empresonada, aunque sigui per una nit.
Costarà anys, això, però anys, I això és un problema, clar. Al final, quines externalitats, des del punt de vista sociològic que hem tingut, econòmiques, són brutals, perquè al final, qui pagarà això? Doncs la gent, quan ha caigut el 30% de pernotacions als hotels, doncs les cambreres, els recepcionistes, la gent normal, la gent del carrer, la gent dels barris. És que del carrer o baixar el sou, hòstia, això hem d'arreglar-ho institucionalment. Com li donem prestigi un cop a les nostres institucions? La visió internacional, com recomposem ara la visió internacional dels catalans fora de Catalunya?
I aquesta marxa enrere, i perdona, Joan Maria, que volies preguntar, que ha fet la senyora Forcadell
a la seva pregunta.
Sí. A la Colau
i la seva indefinició permanent, tenint la clau, com sembla que tindrà.
Jo ara el que et contestaré no crec que t'agradi. Societat Catalana exigirà que la claritat, m'has preguntat això, no?
Sí.
No m'he equivocat,
sí,
vale.
Sí.
I nosaltres, Societat Catalana, quan dic que nosaltres creiem profundament en la democràcia representativa, és que ho practiquem. Nosaltres no li direm mai a cap partit polític el que ha de dir. Escolta, qui es presenta a les eleccions no sóc jo, són ells. Ells han de decidir el que es presenta. Ells han de decidir com han de seduir el seu electoral. Nosaltres, a la vida, qui sóc jo per dir-li a Colau o dir-li a qualsevol altre actor polític el que ha de dir o el que ha de fer? No, jo només represento Societat Civil Catalana, que sóc una associació que tenim la gran sort que quan demanem ajuda i mobilització la gent ens ha respost, però això no significa que jo sigui representant de res. Jo crec que hem d'entendre que a vegades s'ha pervertit una mica el concepte de la democràcia. La democràcia és uns partits polítics que estan vehiculant unes propostes i hi ha gent que li vota o no. Si li vota majoritàriament té l'acció de govern. Fantàstic. Jo amb això no tinc res a dir. I si Colau vol mantindre aquest eclecticisme, està en el seu dret. Jo no li diré mai el que ha de fer. Però això ja sabia que no t'agradaria.
Tercera pregunta la faré jo, va.
Aviam, escolta, no. Joan Maria i Ibas.
Sí, a veure, vinga. Societat Civil Catalana parla de diàleg, parla de reconciliació,
convivència.
M'ha semblat entendre que si convivència, si convé que passi per la reforma constitucional, però fins a quin punt? És a dir, si aquesta reforma constitucional en un moment determinat ha de significar una reforma que permeti allò que alguns reclamen majoritàriament a Catalunya, jo crec que és el 80% de la població, perquè aquí fins i tot hi ha el PSC, que és un referèndum pactat. Societat Civil Catalana hi estarà d'acord?
Jo torno un altre cop a començar. Nosaltres creiem en la democràcia representativa i això ho ha de dir els partits polítics amb el vot de la ciutadania.
No, però això, sí, espera, ja s'han posat d'acord.
Espera, deixa'm que acabi. Que si aquesta majoria pensa que no s'ha de fer aquesta reforma per un referèndum, és igual de legítim que el contrari. No pot ser que quan hi hagi una majoria que diu que no vol la reforma per a un referèndum sigui dolent, i quan diu, si sortís una reforma, una majoria per al contrari, és lo bo. No, no és una càrrega moral. Això no va per aquí. També et dic una cosa, el que diu el Partit Socialista no és una reforma per un referèndum d'autodeterminació. No ens confonem, eh? No és el mateix, eh? Són coses diferents, eh? Llavors, pots fer un referèndum per la pròpia Constitució, pots fer un referèndum per fer un sistema federal, pots fer un referèndum per fer un sistema centralista. Enteneu-me? Sí, una proposta centralista, una proposta federal, confederal o independentista no té una càrrega moral, és una forma d'estat.
Per tant, en el cas de que, en el cas hipotètic que majoritàriament les forces polítiques catalanes reclamessin un referèndum pactat, societat civil catalana no hi estaria d'acord.
En el cas de que el Parlament, el Congrés de Diputats hi hagi una majoria X, evidentment nosaltres sempre el respectarem.
Però que es votés a Catalunya només, aquest referèndum pactat.
Estic dient, en el cas de que hagués una majoria que digués X, que no és el que és...
Majoria dels dos terços, segons la Constitució actual.
Bé, però vamos, i?
No, però jo només pregunto la postura de societat civil catalana.
Jo t'he respost. La posició de societat civil catalana sempre és la mateixa. Nosaltres respectarem la democràcia representativa i això seran els partits polítics en les majories.
Però responent a les majories del Congrés de Diputats, clar. No del Parlament de Catalunya.
Evidentment, clar. Però on està la sobirania? Vamos. No ens confonem.
Congrés dels Diputats.
No ens confonem.
I espanyola, sí. La catalana, alguns creuen que no.
Al final, el que s'aprova al Parlament s'ha de sentenciar o s'ha de ratificar al Congrés dels Diputats, després al Senat.
L'Estatut és una llei orgànica. Vamos, no ens oblidem, perquè no estem parlant ara... Això no som un anexa que de cop i volta estem allà. No, és una llei orgànica, és d'estats dins. A més, recordo que el president de la Generalitat és el principal representant de l'Estat a Catalunya. És que, bueno, no perdem de vista el que és l'Estat. L'Estat no és Madrid, l'Estat és tot.
Iva.
Tornant al que és pròpiament societat civil catalana, en els últims anys hem vist una capacitat de mobilització i de gestió de recursos de dues entitats independentistes, com són l'ANC i Òmnium, molt important. Per què una entitat com societat civil aparentment té tantes dificultats per gestionar el mateix nivell de diners i de recursos que l'ANC i Òmnium?
Jo l'ANC i Òmnium no sé com, d'on tenim els calés.
Santa innocència.
Jo pregunto. A vegades no, les preguntes s'han de fer.
Jo no sé.
Evidentment. Òmnium té socis que paguen.
Evidentment que sí.
Sí. Jo no dic, home, jo dic, la nostra capacitat financera respectada, jo crec que hi ha cert gap. De fet, jo de la meva butxaca vaig posar diners, jo som un treballador, vaig posar diners per mantindre la societat civil catalana fins que hi ha milers de persones que van començar a contribuir de forma voluntària. Des de 5 euros, 10 euros, 100 euros, tu agafes les comptes de societat catalana i veus com van caient paulatinament cada dia, pam, 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 i, i per això subsistim. Però al començament, les 10, 15, 20 persones que van començar, era de diner de la butxaca.
Vaig una mica més enllà. Per què aparentment hi ha sectors de la societat catalana que no estan a favor de la independència? En aquests sectors hi ha d'haver des de gent humilde fins a empresaris, perquè hi ha tanta dificultat perquè els empresaris es retratin amb la no independència com alguns s'han retratat amb la independència.
Mira, ostres, això és complicat, aquest tema, eh? No parlar d'empresaris, però el tema, dic un exemple, eh?
És una generalització.
Sí, no, un exemple.
Hi ha gent que no es vol deixar veure. No?
Us diré una cosa. Jo, el que dic no dic algú que m'ho ha explicat, que he viscut jo. El 23 d'abril de l'any 14 vam fer una presentació, la presentació pública de Solidaritat Civil Catalana al Teatre de Victòria, al Paral·lel. Va ser una presentació realment interessant perquè van desbordar. Nosaltres sempre fem una cosa, no sé per què, sempre desbordem. Sembla que som...
Fum bé, no?
Sí, afortunadament. Eren mil butaques i fora es van quedar 800 persones més, no? Clar, nosaltres som amateurs, no som polítics, no som comunicadors, no som gent de l'espectacle, i clar, per fer la presentació necessitaven un mestre de cerimònies de la presentació. Vam parlar amb 12 persones del món de la cultura i de l'espectacle catalanes. I les 12 ens van dir, hòstia, m'encantaria, però és que treballo aquí, no puc fer-ho. I va fer una companya, Susana Beltrán, que estava llavors a d'això, i va fer ella, perquè el 12 de 12, 12 m'han dit que no perquè treballen aquí.
Això va passar l'any
14.
Ara estem a finals del 17. Si ho tornéssiu a fer, tornaria a passar el mateix. Creus que les coses han canviat?
Jo crec
o no?
Que ha canviat.
Ha canviat. Sí, hi hauria gent que es mullaria ara.
Jo crec que sí. Fiques a tu. Nosaltres, un dels objectius de Solidaritat Civil Catalana des del començament és trencar l'espiral del silenci. perquè hi havia la gent que pensava com nosaltres no s'expressava per por. I quan van sortir públicament i vaig detectar, ho dic una mica de
l'orgull?
De broma, eh? Però van passar de lo que era l'espiral del silencio a l'espiral del susurro. Molta gent s'apropava a mi, amics meus, i deia, oye, que yo soy de los tuyos, en voz baja. I ara ja no susurro, ja és una voz normal, una veu que tothom va detindrà, sigui independentista o no. Jo crec que ho aconseguit, i jo crec que ara possiblement no passaria això que va passar
el 14. El que passa és que hi ha molta gent que li costa donar el pas endavant, perquè a més, i ocupar un càrrec com el que vostè ocupa ara és complicat i s'ha de creure molt en aquest càrrec. No ho dic sobretot pels problemes que vostès tenen quan surten pel carrer, no? Vull dir, quan munten vostès carpes pels carrers, més d'una i dues dificultats tenen. A les seves joventuts a l'autònoma crec que ho estan passant molt malament,
sí,
no?
Sí, sí.
Aviam, s'ha de posar en valor, sobretot aquests xavals que estan a l'autònoma, no? Que estan en un territori, podíem dir, camp contrari.
I amb l'inacció del rector.
Amb inacció?
Sí, sí. Estem esperant a veure, primer que ens rebi.
Com vol dir que no?
La rectora.
Sí, sí.
Ara que la rectora de l'autònoma fa el buit a uns joves que són estudiants
no tenim news.
Estan sent, bueno, acusats, però...
Sí, sí, així és, vamos. I hem demanat, i ara si ens rep la rectora per explicar-li el que passa a la Universitat Autònoma de Barcelona, que ningú pot discrepar, perquè si es discrepes doncs tens uns peatges importants com els de l'acoso i d'arribo a les carpes i el senyalamiento constante i...
A nivell personal, aquests nois i noies que són de societat civil tenen problemes a l'autònoma,
clar,
a nivell personal.
Evidentment, clar. Tothom ha tingut problemes, peatges, a nivell personal, això és evident. Ara cada cop hi ha menys, possiblement. L'autònoma no, l'autònoma encara tenim aquest problema, però clar, evidentment, quan ja comença a veure que és normal sentir-se espanyol, català i europeu sense complexes, doncs no passa res.
Daniel, perdó, sí. Que volies preguntar.
No, ara que sentit europeu, tenim aquest moment, no ho dic des de l'òptica estrictament de partit polític, sinó de societat civil, uh-huh. Digui català o no. La figura i el que està fent el president Puigdemont, perquè evidentment està intentant que el conflicte català s'extengui, que tingui projecció externa. Sí. Uh-huh. Vostès com veuen això? Si veuen que realment sobre la societat catalana, que evidentment surt més als diaris, al món, això al final sobre la pròpia societat, com està incidint i com incidirà en el futur l'actuació feta des de fora, com s'està fent ara?
Bueno, el principal problema que tenim és un problema d'imatge. En geopolítica hi ha el concepte del poder duro i el poder blando. Clar, el poder duro, bueno, o sigui, agafant la
paradigma... L'imatge del propi Puigdemont, en general de Catalunya.
De Catalunya i els catalans. Perquè nosaltres, si tu agafes l'exemple dels Estats Units, el poder duro dels Estats Units és evident i el poder blando és evident, culturalment, en fi. Nosaltres, els catalans, durant molts anys, van dir unes qualitats reconegudes per tothom i el partit de l'any 92 va ser una cosa a nivell mundial. Quan viatges pel món, dius, que deies que eres de Barcelona, ostres, cosmopolitisme, apertura, vanguardia, etc. El poder blando costa muchísimo conseguirlo, pero se va a una velocidad estratosférica. Y lamentablemente, la imagen de los catalanes que está dando ahora Puigdemont haciendo su performance en Bruselas va en la línea de desprestigiar aún más nuestra imagen. Lamentablemente.
Joan María y Joan Carlos, venga.
Sí. Abans parlàvem de violència. Esclar, el que passa és que en aquests últims temps les úniques mostres de violència al carrer les hem vist protagonitzades o vinculades a manifestacions del que podríem dir de caràcter unionista. Catalunya Ràdio ha vist agressions, s'han trencat vidres de l'emissora per part de gent que enarbolava banderes espanyoles. Al final d'una de les manifestacions que vostès van convocar es va agredir a periodistes, es va agredir a un taxista, es va agredir a un fotògraf. A Espanya també n'hi ha hagut d'agressions, és a dir, les agressions única i exclusivament les podem vincular en aquests moments a concentracions de caràcter unionista espanyol.
Això no és cert.
Això no és cert, i tant.
La
presidenta de la Diputació General d'Aragó, en una reunió de càrrecs electes, la van agredir persones manifestants unionistes, al capdavant de la qual hi havia un secretari local del Partit Popular. El País Valencià, el dia del País Valencià, es va agredir manifestants de la CUP per part de gent que ara està començant a ser identificada de caràcter unionista.
Però hi ha una cosa curiosa.
En el cas de mitjans de comunicació, et vull recordar que, per exemple, un equip de la Sexta va resultar agredit a la sortida del Parlament i no eren precisament unionistes.
Agressions verbals o físiques?
Físiques.
I els crits de mitjans espanyols en contra de mitjans espanyols a manifestacions independentistes,
premsa espanyola, premsa espanyola manipuladora, vols dir?
Els hem sentit des de molt abans que es comencés a cridar a TV3.
Si arribem a considerar això una agressió, al final, doncs,
el que suposa que hi va vol dir que
els mitjans hauran estat agredits.
Que hi ha hagut
violència física.
Sí,
violència física. Però
és que clar, és que la violència física és el que s'ha d'intentar evitar. Hem d'intentar evitar per part d'un costat i de l'altre.
Li volia preguntar, la pregunta és què fa Societat Civil Catalana per intentar que aquestes manifestacions...
Però escolta'm una cosa, jo les manifestacions...
Un determinat costat, doncs, no tinguin les conseqüències que tenen.
Però a veure una cosa, manifestacions unionistes, i nosaltres som manifestants constitucionalistes, no unionistes. Jo no tinc que ser unionista de nada.
Els eufemismes són molt utilitzats en premsa, eh? Quan diem Washington ataca Pekín, vol dir que l'administració nord-americana està en contra de l'administració xinesa.
Tu dius unionistes i constitucionalistes.
Per mi el llenguatge és fonamental. No, perdona, això no és una broma, eh?
No
es una broma, porque claro, nosotros hemos recibido amenazas tanto de los radicales independentistas como de la ultraderecha. Eso ni media broma con esto. Quiero decir, perdona, que no sé qué, que no sé qué, que va a sacar de la radio, que no está convocado por Societat Civil Catalana. Yo quiero reflexionar tinga amb això. Yo estic defendent la Constitució, la democràcia, les llibertats. És el que estic defendent, no estic defendent res més. Jo no sóc unionista perquè no tinc res que unir, perquè ja està unit. Ho sento molt, però...
Està condemnant aquests...
Absolutament.
Perdona,
jo cada cop que tinc un micròfon ho dic. I a més, jo tampoc he sentit dir perquè condemnar les CDR quan tallen carreteres amb pneumàticos encendidos, quan van contenedores, quan s'agreden des de rana segons que persona, això no ho he sentit. Hòstia, escolta, això ja està bé la prova. Ja està bé la broma d'això. Aquest camí no és el correcte. I Societat Civil Catalana sempre ha defensat la concòrdia i el diàleg. I això significa que quan jo faig una manifestació, dic explícitament, només estan benvinguts constitucionistes i demòcrates. La resta no sou benvinguts. I això ens ha suposat problemes en l'altra part. Perquè nosaltres som la gent normal, la gent del carrer. Jo som una persona que treballa, tinc la seva família i que no tinc que estar per aquí fent això.
Ens queden 3 minutets, vull dir que hem d'anar plegats molt ràpids. Hi ha dues paraules, Valero i...
Sí, jo només em referiré a un microrelat d'Augusto Monterroso que diu, cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. El independentismo va a seguir, ¿no? Pero en estos momentos nota usted cierta melancolía.
Qué bien que te ha quedado, Valero.
El independentismo sigue y seguirá. Es como hace años que está el independentismo entre nosotros y pueden defender sus convicciones de forma con total libertad para hacerlo. Evidentemente, tenemos un elefante en el comedor y mucha gente no lo ha visto, no lo ha querido ver durante muchos años, pero evidentemente es lo que hay que hacer. Desde nuestro punto de vista, lo que queremos es, a partir de aquí, a nivel social, entendernos y comprendernos, únicamente esto, algo tan sencillo como este, tan revolucionario a su vez.
Y va que
sin entrar en directrices políticas, ¿qué le pediría al gobierno español a partir del 22 de diciembre para intentar reconducir esta fractura social catalana?
Pues una cosa básica es que nosotros a los gobiernos no les pedimos nada. Quiero decir, nosotros no somos los que vamos, nos reunimos con el govern como si fuésemos alguien, un actor relevante.
El govern que cumpliera la ley.
Sí,
¿no?
Pero claro, como el resto, estamos hablando, pero no de la acción política, sino del cumplimiento de la norma que nos une a todos.
Claro.
Y seas el presidente del gobierno o seas... Perdón.
La ley está para cumplirla o cambiarla. Si la mayoría de gent hi está en contra.
A través dels camins que marca
legals,
la legalitat.
Evidentment.
I escolti, el 155 li agradarà que s'hagi aplicat o no, senyor?
A mi no m'agrada que hem arribat al moment de tindre que aplicar un 155. Però
Molt bé, bueno, doncs és que no tens per res més. El Cito ens diu que hem de posar punt final a la conversa d'aquest dissabte. José Rossinyol, president de Societat Civil Catalana, gràcies per estar amb nosaltres avui, moltíssima sort.
Gràcies.
I endavant.
Moltes gràcies.
Gràcies també a la Joan Maria Claveguera, a la Ivanguera, al Juan Carlos Valero i al Dalí Rassa.
Bon cap de setmana de neu, que ja comença.
Tornem al cap de setmana que ve, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Qui vagi a esquiar, que ho gaudeixi, i qui no, doncs, que s'ho passi bé igualment. Bona tarda, adeu-siau.